Dos minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí. Avui aquí a l'estudi Ramon Barnils no estic sol, avui tinc bona companyia. M'acompanya el filòleg Jordi Bancambi. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui estic ben acompanyat,
eh? Jo més.
I és que avui volem parlar amb un autor que s'ha endut un premi molt important. I és que recordem que l'Ajuntament de Sant Cugat entrega cada any un dels premis literaris millors dotats del país. És el Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater, que arriba a la seva 12a edició i que enguany premia el llibre Bratislava o Bucarest, de Manel Uller, que publicarà edició 62 la primavera del 2014 per allà pel Sant Jordi. I ara mateix tenim en comunicació, a hores d'ara, el Manel Uller. Bon dia, Manel.
Bon dia.
I enhorabona.
Moltes gràcies.
Avui és una entrevista un pèl complicada, Jordi, perquè no hem tingut l'oportunitat de llegir aquest llibre. I, per tant, costa una mica. Per tant, Manel, el primer que et podem preguntar és què expliques en aquest recull amb què has guanyat el premi?
Bé, sempre és difícil explicar què explica un llibre de poesia, perquè d'alguna manera s'explica a si mateix. És difícil transposar-lo en un altre discurs, però podríem dir, així, per entendre's, que és un poema llarg, és un sol poema, entra en la tradició d'aquests poemes llargs, com en literatura catalana tenim models com el de Ferrater, In Memoriam, o el poema inacabat, o el de Màscara de Jim Ferrer, o el, per exemple, en quarantena del Comadira, per posar alguns exemples. I a fora, doncs, n'hi ha tants, no? És un poema llarg d'uns 650 versos, una sola història, per dir-ho així, i sent un poema, diguem-ne, que reflexiona en realitat sobre la consciència, és la presa de consciència, és la història d'un un actor, una persona que està asseguda en un escenari buit i està llegint un text, el propi poema, està llegint, i d'alguna manera és com el llegeix i com observa el que està passant. Alhora, és una metàfora, és com un flux de la consciència, és el que et va passant pel cap, les imatges que et van apareixent i com t'hi vas posicionant.
De fet, fins ara només tenies dos reculls de poesia, per una banda, de Bandera Liberiana, que el vas publicar l'any 93, te'n vas endur el Premi Guerau de Diost, i l'any 2001, Mirall Negre, que va ser Premi Ciutat de Palma. Des d'aquests dos llibres, com ha canviat la poesia de Manel Uller?
Temàticament, en certa mesura, són, hi ha continuïtat, tot i que hi ha una dècada, és a dir, soc un poeta poc prolífic i vaig al llibre per dècada, per dir-ho així, vaig. Però el món que exploren és bastant el mateix, i de fet hi ha bastantes referències i represes de versos dels llibres anteriors, però abans eren poemes breus, molt breus, eren, en algun cas fins i tot el primer eren haikus tot sovint, amb proses que el precedien, i el segon era també poemes breus dialogant amb citacions. I en aquest sentit és deia, em sembla que era Octavio Paz, que un poeta sempre està escrivint, en certa mesura, sempre el mateix poema, i d'alguna manera és un retornar a explicar la mateixa història que havia explicat a Mirall Negre, però amb un registre completament diferent, i en aquest cas com narrativitzant-lo i més discursivament, no?
Manel, bon dia i felicitats també.
Moltes gràcies.
A veure, aquest primer llibre que tenia haikus, el Mirall Negre, també és un llibre d'una gran influència oriental, amb imatges d'arbres, diguéssim, com podem recordar, doncs, en la típica imatgeria oriental, doncs, que ens arriba a partir del segle XIX. Aquest llibre també manté aquest toc oriental?
De fet, hi ha força influència, però més per la banda, més que, bueno, algunes imatges hi són, però sobretot per la del pensament o la filosofia, religió, sobretot budista i taoista, perquè la història d'aquest que deia abans, que és un actor que està veient el que li passa al cap, també es podria dir que és com una persona que està fent el que se'n diu en la tradició budista, una meditació, és a dir, que s'asseu i està durant mitja hora observant el que li passa pel cap i respirant. Llavors, el llibre, en certa mesura, és l'experiència d'algú que està mitja hora observant el que li passa pel cap i respirant. Llavors, aquesta percepció i aquestes idees budistes i taoistes hi surten.
D'alguna manera, això, en el Mirall Negre, malgrat que són dos llibres completament diferents, perquè ara ens has desvelat que és un poema llarg i el Mirall Negre eren poemes molt, molt despullats, molt concrets, molt curts, també hi ha aquesta sensació, no sé si dir tàctil, no? En el Mirall Negre era un llibre molt, molt de sensacions físiques. A partir, sí. Recordo que hi havia molt la paraula vísceres, per exemple,
sí.
I que feia servir molt les mans, els dits. Aleshores, també continuem així, doncs.
Sí, 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 en aquest sentit, en certa mesura és com explicar la mateixa història de Mirall Negre, que ja potser està més a través de, com de breus incursions i també hi ha el joc textual, perquè Mirall Negre cada poema venia passit per una citació i dialogava amb aquesta citació, i en aquest llibre un percentatge important de versos reprenen o reescriuen textos d'altres persones. I de fet en el llibre hi ha, diguem-ne, hi ha una mena de bé, al final del llibre hi ha com una llista de totes les represes, de totes les citacions que estan utilitzades, que no és per fer una exhibició de culturalista, sinó perquè és un diàleg, i en aquest sentit és bicultural, perquè hi ha tota una tradició poètica que ve doncs, dels guanys, diguem-ne, espirituals i poètics i literaris de la tradició nostra poètica, que ve d'europea i catalana també. I per una altra banda hi ha algunes referències que són més aviat d'aquesta tradició.
Home, ara em fas pensar molt en el T.S. Eliot, que ja també citaves en aquest primer llibre.
Sí, en certa mesura potser també un dels referents, bueno, no, la manera de fer aquesta mena de collage així, també de la terra gastada una mica, i és un poema d'aquesta tradició, d'aquesta manera de fer.
Jordi, tu ara, abans d'entrar en directe, m'has parlat molt i molt bé d'aquest llibre, de Mirall Negre. Tu què hi vas trobar en aquest llibre que et va captivar tant, de primeres?
Bueno, aquest és un d'aquells temes que dèiem ahir, que trobem cada un en un llibre de poesia. És una cosa molt... Tu abans també has parlat d'això, Manel. A veure, no, Mirall Negre a mi em va agafar quan jo tenia 20 i tants anys, i bueno, em va impactar molt perquè era un llibre molt diferent del que es feia en aquell moment. Ja dic que era una cosa molt, molt, molt despullada, que anava molt a l'essència. Em va recordar moltíssim a Jim Ferrer, el Jim Ferrer doncs, de l'Espai Desert o sí, potser de la Llum o del Vendaval, i que no sé ara si estic pisant fora de testa aquí, però que em sembla que també el citaves en el llibre.
Sí.
I d'alguna manera doncs, bueno, tinc una enorme curiositat, perquè com molt bé has dit, ets un poeta lent, i aquesta cosa de fer passar una dècada entre llibre i llibre és també fer gruar el lector.
Sí, no sé, perquè passo anys que gairebé no me'n recordo que sóc poeta i de cop apareix això. De fet, aquest llibre el vaig començar, és curiós perquè se'm va córrer, diguem-ne, allò que com la il·luminació de Randa, se'm va córrer a banyar el bufar al davant de la platja, allà, bueno, davant del mar a Mallorca, i estava llegint l'autorretrat en un mirall convex de Jean Asbury, i que és un poema llarg, i també, i se'm va córrer l'idea aquesta d'un poema que és discursiu, que inclús és a vegades com a filosòfic i que hi entra tot una mica com una mena de contenidor i que és una història, i això també, de fet, Jim Ferrer també ho ha fet, que en sentit, no és que jo em posi a dir, però és un dels poetes de la pròpia tradició que m'agrada i que segurament ressona alguna mica.
Escolta, Manel, has guanyat el Ferreter. Al Ferreter hi trobem des del Jaume Sobirana, la Dolors Miquel, gent que treballa el llenguatge, gent que treballa més la poesia de l'experiència, gent molt més d'Estralera, no sé, Marc Romeres. Com t'hi veus amb aquest premi? Com et veus en aquesta llista de premiats?
És un honor, en el sentit que és un premi que jo, com a... En la literatura he fet una mica d'això, en poesia m'he dedicat poc, però he anat fent cosetes en crítica esporàdicament, ara estic fent coses a l'Avenç un cop al mes, he fet temporades de crítica a diferents jocs, i és un premi que des del principi, en els primers llibres, vaig anar seguint amb interès perquè descobria noms, allà el Jani Garcia, que ara està fent coses de prosa, quan era molt, molt jove, va publicar un llibre i ningú el coneixia.
El segon Premi Ferreter.
El segon Premi Ferreter, o l'Enric Brasil, i aquests descobriments eren per mi molt interessants, que un jurat de noms també de prestigi apostés per coses o per consolidar o donar bones obres importants d'autors que ja tenien prèvies coses. I per tant, per mi està acompanyat tant dels noms importants aquests que és com d'aquests que començant o menys nom han després fet coses realment, o sigui, que han tingut continuïtat, em sembla d'aquests premis que fa goig de ser-hi, perquè sí, doncs és fantàstic.
Manel, em deia el Jordi abans de començar aquesta entrevista que per les traduccions tenies molt bon ull. M'ha parlat d'un parell de llibres de l'obra mestra desconeguda d'on era Balzac, i m'ha dit que aquest llibre era fantàstic i que tenies molt bon ull a l'hora d'escollir les traduccions. Ara estàs treballant alguna traducció per publicar en breus? Tens alguna cosa en ment que s'hagi de publicar d'aquí poc?
Hi ha l'últim número de la revista Reduccions, he traduït uns 10 poemes de Pei Tao, que és un poeta contemporani xinès, i es presentarà al gener, i de fet està vinculat al que era ho vaig traduir de cara a una part dels poemes de cara al Festival de Poesia de Barcelona, i això és el que en aquest moment he fet. Fa poc vaig traduir un recull de poesia xinesa clàssica, que era Pedra i Pinzell, que va sortir Alfa, però aquest altre és més de... La traducció no és... Ja dic, no, tampoc es m'ha dit que jo les coses xineses he treballat més aviat en temes d'història, d'assaig. Estic ara preparant un llibre que sortirà cantilado en castellà sobre pirateria, missioners i comerç als mars d'Àsia al segle XVII, que és el tema que jo investigo, que no té res a veure gaire. Bueno, és bastant literari, però més aviat per una altra banda. I després hi ha xinesa o així. També vaig traduir aquesta novel·leta del Balzac, que sí, va ser un plaer, però això fa anys.
Recordem que el Manel és professor d'Història i Cultura de la Xina Moderna i Contemporània a la Pompeu Fabra. De fet, creus que la cultura i la literatura xinesa, creus que arriba prou a Occident?
No, jo diria que, a diferència, per exemple, de la japonesa, que ha tingut més bona entrada, hi ha fenòmens com el Murakami, o hi ha hagut el Mishima, una sèrie de noms que han anat obrint a lectors més amplis, que ja no estan només interessats en les coses japoneses, sinó en la literatura en si, i després els clàssics també. Hi ha certes coses, sí que la poesia clàssica té el seu... ha anat tenint traduccions, i justament estic preparant una cosa sobre les traduccions indirectes de poesia xinesa, i aquí hem tingut una tradició boníssima amb el Maria Manent, el Carné, el Ferreter, el Joan Ferreter, que han fet... pròpies, que s'han fet seves aquestes poesies clàssiques xineses, les han reescrit, però la literatura contemporània encara és una tasca pendent. Comença a aparèixer coses, ara justament vam donar suport a la traducció que ha fet que s'ha fet de Yu Hua, d'uns contes cruels que ha sortit ara fa molt poc, i comença en català, és a dir, que no està en castellà, i és aquestes iniciatives que fan al·lusió a les males herbes.
De totes maneres, deixa'm dir que un problema de la traducció directa sol ser que ens arriben llibres que, per exemple, són premiats, i aleshores, clar, el llibre s'ha de traduir en 15 dies, sí, per sí, no sí. Perdre la cosa del premi. Aleshores, és una complicació que tenim, i per això, durant moltes dècades, hi va haver el tema aquest que comenta el Manel de la traducció indirecta.
Sí, sí. Clar, la traducció indirecta hi ha un aspecte que és la traducció de poesia, diguem-ne, que més que traducció era versions o represes, que és el que deia abans el Carné, el Ferreter, que és el Joan Ferreter, que ja és una altra història, que és, de fet, no és ni gairebé traducció, sinó que és com una circulació de temes i motius que serveixen al poeta per fer-se els seus i que els publica en nom propi. No? El Lluna i Anterna del Carné és un llibre del Carné, parteix de poemes xinesos, o l'Aire Daurat de Maria Manent, o els... Però una altra cosa és això que deies tu, l'actualitat xinesa, el Cao Xingjian, com va guanyar el Premi Nobel, etcètera, les editorials apressades busquen traduir-ho ràpid, i tampoc hi ha un tou de traductors professionalitzats. Hi ha professors universitaris, hi ha gent que fa altres coses, però no pots dir ara apareu al món i durant 3 mesos o 2 mesos fes això ràpid. Ja comença a haver gent jove que comença a poder-ho fer i comencen a traduir-se coses directament, però és un procés. I en algunes editorials els costa una mica veure que no és el mateix traduir del francès que traduir directament del xinès.
I aquesta poesia contemporània que dius que estàs ara atacant, clar, ara tenim aquesta obertura de la Xina i ens arribarà de cop i volta, suposo que un sistema de pensament molt diferent del clàssic xinès. Clar.
Sí, perquè hi ha les ficcions, per exemple, aquest autor que deia el narrador, aquest Yu Hua, és un narrador influït per Kafka, influït per Bulgakov, també per la pròpia tradició, molt sarcàstic, i que descriu aquesta Xina enfollida i diguem-ne que per una banda està creixent molt ràpid, però per l'altra el sistema de valors s'ha trastocat amb molta violència interna, moral. Llavors, és molt interessant perquè és un lloc on està protagonitzada la modernitat. I en poesia, per exemple, aquest que t'ho he dit, Peitau, és un autor dels que en deien ells com a modernistes i la poesia del somni, etcètera, que són dels 70s, 80s, que són una mica els que connecten amb les avantguardes i amb la modernitat internacional. I és interessant per veure altres experiències de modernitat. Sí.
Tornant al llibre Bratislava o Bucarest, sobre aquest llibre, el Jordi Cornudella, editor de l'U62, ha dit que d'aquest premi del Gabriel Ferreter es troba entre els 3 o 4 millors títols que s'han premiat amb aquest premi. Jo no preguntaré si ho penses així, perquè a vegades no sé si... Vaja, o t'ho puc preguntar de primera, no sé què em diràs.
No, clar, a mi m'és difícil de saber, és un llibre estranyot en el sentit que és un poema llarg, és un poema una mica visionari, però al mateix temps que intenta que el lector s'hi enganxi, és a dir, llegir poesia ja se sap que no és... pels grans públics, però busca que realment es pugui, que tot el que s'hi diu s'hi entengui, i realment per mi ha estat un gran elogi, a més el Jordi Cornudella, que és una mica l'editor, però el que porta la veu cantant en aquest premi, i és un gran lector de poesia, per mi una persona molt admirada com a poeta. També és un poeta poc prolífic, però per mi és dels més importants que hi ha, com a traductor també de poesia, i com a crític. És un molt bon lector de Ferreter mateix, té unes lectures d'alguns poemes extraordinàries, sense parió, editor de l'obra de Joan Ferreter. Bé, per moltes bandes, per tant, que faci una elogia, i per mi és allò que té el mateix preu gairebé que el premi.
No et volia preguntar, de fet, sobre com, què penses de Gabriel Cornudella, sinó tu, de la teva obra, on situes aquest llibre, aquesta obra Bratislava o Bucarest, dels tres reculls de poesia? És complicat de dir, si haguessis de fer un top, quin és el que creus, el que agafaries tu dels tres, dius, he d'agafar un dels tres i me l'he d'endur, i dels altres els he de deixar, amb quina quedaries?
Home, jo em quedaria en aquest, en sentit que com és com un work in progress, que jo com vaig, personalment per dir-ho així, és com vaig actualitzant i vaig posant, i aquest té potser més ambició, i ha estat l'altre un recull de coses fragmentàries i unificades, i aquest a partir d'una idea que s'ha m'acut, allò de dir, mira, aquest poema, a partir de... vaig escriure jo els 10 primers versos i ja tenia el final, i llavors el vaig anar fent créixer a partir de ficar-hi recorreguts i imatges, etc. Llavors té aquesta dimensió que me'l fa més, diguem-ne, més proper ara també.
Manel, si nosaltres volem vendre el teu nou volum, entre cometes, ens has dit que és un poema unitari, que és un poema llarg, que és un poema reflexiu, que volta els 600 versos. Quin metre has fet servir? D'on surt el títol?
Sí, el títol és un títol una mica que despista, perquè és un títol... El poema parla sobre allò que va passant per la ment, allò que vas veient, i és... Bratislava o Bucarest són llocs on no hi has estat, coses que no coneixes, tot allò que se t'escapa, d'alguna manera. Són dues ciutats en què no... És una mica allò que està més enllà del que tu controles, etc. I el metre és un poema que no té una mètrica, diguem-ne, regular. He jugat, jo en una vida anterior, diguem-ne, quan era molt jove, havia tocat la guitarra, jazz, etc. I per mi és un fraseig musical, podríem dir que és allò que se'n diu vers lliure, que té mala premsa i tal, però... I que clar, a mi em feia por perquè Josep Cornudella és un persona que ve de la tradició clàssica i tal, i si els ha agradat i els ha funcionat, perquè juga molt amb recursos rítmics. És un poema que no té puntuació, l'única puntuació que són els dos punts, és a dir, busca un fraseig, de fet es podia entendre que és una sola frase, tot,
o sigui,
el poema.
Flueix, diguéssim.
Exacte, és una mena de fluir que juga amb el ritme, no només del podríem dir del tall de la frase, sinó també del tall del vers, i després del discurs, de la represa. També ja tot, les imatges van reapareixent. És un dels temes del poema és l'expansió, diguem-ne, centrífuga. El poema va expandint-se, van apareixent coses, i després es van tancant alhora, van reapareixent.
Per tant, sempre hi ha un retorn, també.
Un retorn, i va buscant un centre.
D'acord.
Que és també la història del Mirall Negre, que és el retorn al cos.
És que anava a dir que ens tornem a acostar una mica al metre també de Mirall Negre, que també hi havia aquest vers lliure, i en canvi ens allunyem ara ja del Ferreter, que era tan donat al decasíl·lab.
Exacte.
D'acord.
Sí, en aquest cas és, potser per la meva formació, diguem-ne, musical, que és més d'un... jugar molt amb el ritme, però...
Estem descobrint coses avui, eh? Aquí,
sí,
que el Manel Lulli fos músic de jazz, aquí tenim tema, eh?
No vaig estar estudiant a l'escola Celeste, quan tenia una escola de música allà, amb la Roll Watsky, bueno, això, però no vaig passar a fer un grup que fèiem alguns concerts a Centre Cívic, que sé.
Manel Oller, gràcies per ser avui amb nosaltres. Enhorabona un cop més per aquest premi Gabriel Ferreter 2012 pel llibre Bratislava o Bucarest. El podrem trobar a la primavera de l'any vinent pel Sant Jordi. I tant a tu, Jordi, com a tu, Manel, els dos, gràcies per aquesta classe de literatura.
Moltes gràcies.
No, gràcies al Manel, i bueno, i a veure si la propera vegada no triga 10 anys a fer-ne una altra.
Manel, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Matins en xarxa. Sant Cugat a fons, des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.